Avui s'inaugura el cicle de conferències sobre censura i manipulació a la història de Catalunya, que tindrà lloc a la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell. Serà a 8:15 i el primer ponent és l'escriptor investigador Jordi Bilbeny, amb una conferència sobre la censura de l'Estat i la traducció sistemàtica d'obres literàries catalanes al castellà. Tenim ara en línia Jordi Bilbeny. Molt bon dia.
Bon dia.
Sobre què versarà la seva conferència?
Sí, doncs bàsicament és això que acabes de dir, no? La censura i la traducció sistemàtica de les obres catalanes al castellà al llarg del segle XV, XVI i XVII, bàsicament. Això és un tema que se'n podria fer una dotzena d'enciclopèdies, però intentaré resumir-ho en una hora i mitja. Acabo de publicar un llibre bàsicament també sobre aquest particular i això, miraré d'espigolar unes dades i fer-les arribar als oients o els que vinguin a la conferència, perquè és, una cosa és sentir-ho a dir, o sigui dir que hi ha algú que diu, i l'altra és que tothom pugui veure els exemples extrets dels llibres d'aquella època amb el que exposen els autors, doncs, que els han forçat a traduir l'obra, que els hi han confiscat l'edició catalana i mai més no s'ha trobat, que no només l'obra de vegades és traduïda, sinó que s'atribueix a altres autors, i totes les pressions que es fan perquè això sigui així des de la Inquisició i des de l'Estat.
Quin tipus d'obres són les que han estat més perseguides per estar en català o traduïdes al castellà?
Sí, això té uns quants caps, no? Però bàsicament és tot allò que és susceptible de tenir un valor de cultura universal. Hi ha obres de metges que desapareixen absolutament del tot i després són atribuïdes a un metge castellà, o el Quixot mateix, no? Que jo no gairebé no en parlaré perquè em centraré a obres reconegudes, no? Per tothom com a catalanes, però el Quixot mateix ell també diu en Servent, diu en el pròleg, que ell no volia editar-ho de tan malament com li havien deixat els traductors, censors, manipuladors de la seva obra, però que al final prefereix també que surti l'obra, encara que no sigui del seu gust, però que almenys es pugui publicar, tot i que diu que ell abans, l'obra que havia fet era el pare de l'obra, i ara n'és el padrastre. A més, al llarg del llibre també cita que és una traducció, que el llibre està retocat, que ell en l'original això no ho deia, etcètera, etcètera, etcètera. Tota una sèrie de referències que ens fan adonar, doncs, que el tema de la traducció sistemàtica afectava bàsicament obres que podien suscitar un cert prestigi universal.
El Quixot va estar escrit tradicionalment, originàriament en català?
Això és el que jo fa uns 20 anys que defenso. Els originals han desaparegut de tota l'obra de Cervantes, no queda ni un original, només queden les obres impreses i, clar, si veiem o si estudiem com, que és el que jo faig, com els originals s'imprimeixen i què és el que passa mentre va d'un original a la impremta i què és el que en surt, doncs això em permet fer unes afirmacions que la majoria d'interessats que es creuen que l'autor va escriure en la llengua que s'imprimien els llibres, o sigui, no veuen que hi ha un procés entre la redacció del llibre, fer-ne un original, que la censura el supervisi, que es doni un vistiplau, que es torni a supervisar i que s'imprimeixi, o sigui, tot aquest procés la majoria de literats no el contemplen i aleshores es pensen que l'autor escrivia amb lletres de motlle. No, l'autor escrivia uns originals i aquests originals, quan sortien impresos, eren una altra cosa. Això és una mica el que exposaria, et dic que no em centraré en Cervantes, perquè Cervantes és un tema de polèmica, bàsicament, per tots aquells desconeixedors de la dinàmica de la impressió, però sí en obres d'autors catalans reconeguts sense cap mena de sospita, no?
Quin seria?
Una mica la conferència d'avui.
Quins serien altres autors catalans reconeguts que tradicionalment haguessin escrit en català però que les seves obres hagin estat publicades directament en castellà?
Home, per exemple, doncs, un d'ells era el Tirant-lo Blanc, que es va escriure en català, l'obra va desaparèixer, i només n'han quedat dos exemplars trobats a final del segle XIX. Si no s'haguessin trobat aquests dos exemplars a final del segle XIX, Tirant-lo Blanc seria una obra de la literatura castellana. De fet, encara als anys 70 es publicava el Tirant-lo Blanc a dins d'una col·lecció de clàssicos de la literatura castellana. Que no és una broma, o sigui, perquè de vegades algú m'ha dit així com per voler treure ferro, per ridiculitzar-me una mica, que, home, això que tu dius és molt gros, perquè, és clar, com és que el Quixot sí, però el Tirant-lo Blanc no, el Tirant-lo Blanc també. I tota la resta de literatura, de llibres, de cavalleries, que parlen d'uns castellans que van a Grècia a conquerir terres, no?, i que s'escampen pel Mediterrani conquerint i acaben amb uns arribant a Grècia i convertint-se en emperadors. O sigui, versions semblants de la conquesta catalana de Grècia que haurien d'haver acompanyat en un espai normal, com avui els westerns, no?, de la conquesta de l'oest americana, tots aquests llibres de la conquesta mediterrània oriental passen i els protagonistes són castellans. Això també ens indica que ha estat traduït sistemàticament tot el nostre passat oriental, no?, totes les conquestes dels almogàvers a l'Orient. I hi ha moltíssimes altres coses, no? També, per exemple, totes les primeres edicions de les obres d'en Joan Timoneda també han desaparegut. I ell ho diu, que tot, perquè quan s'imprimeix una segona edició, de vegades s'exposa i de vegades no, però resulta que en Joan Timoneda ho explica i diu, això és una obra novament editada, ara novament impresa, o sigui, totes aquestes fórmules que es posen a la portada d'un llibre per indicar que som davant d'una segona edició, ens indiquen que la primera ha desaparegut del tot. Per exemple, a nivell d'història, en Cristòfor Despuig, que és un autor que viu a la meitat entre els segles, la primera i la segona meitat del segle XVI, escriu que la descoberta d'Amèrica l'ha fet Ferran el Catòlic i ha enviat en Colom i en Cortès, i diu que no s'ha d'atribuir gens als castellans, perquè els castellans s'inventen la història, perquè els castellans no suporten que hi hagi gestes glorioses d'espanyols que no siguin castellans, i aleshores tot el que són gestes d'altres espanyols que no són castellans s'esborren i s'atribueixen a Castella. Això ho diu en Despuig al 1556, que era un testimoni presencial dels fets.
Per què creu que es feia això? Per minimitzar la cultura catalana?
Bé, té tot un seguit de raons a les quals jo no m'he entretingut a investigar-ho a fons, perquè això ja seria com la sociologia, no? Això ho representaria, que és com un estudi a part, que és sociologia de l'adulteració, no? Psicologia del censor, no? Dues nacions en contacte, dues nacions en conflicte, no? Com és la catalana i la castellana. En l'intent de crear, en el segle XVI, tots els historiadors coincideixen, i els lingüistes també, i els filòlegs, que a Espanya hi ha un debat, ells ho deixen en debat, sobre quina nació ha de dirigir els destins de l'Espanya imperial, si Castella o Catalunya. Alguns ni tan sols s'ho qüestionen, però una colla sí. I aleshores et diuen que en aquesta lluita, doncs, el castellà va sortir guanyant, no? Per tant, hi ha una lluita de poder per veure quina nació ha de governar els destins de l'imperi hispànic. I en aquesta lluita, doncs, hi ha de tot, doncs passa de tot, en què es desapareixen les obres d'un costat, s'atribueixen a les altres, s'oficialitza l'imposició de la llengua castellana com a única llengua de cultura a les impremtes, i això sí que he trobat un autor, un censor, que ho diu, no, diu, aquest llibre, per exemple, no l'hauríem de traduir perquè és un llibre que atempta contra els principis que nosaltres defensem, però com que és molt interessant i és un llibre que ens donarà prestigi, i com que el castellà encara no té el prestigi que té el francès o l'italià, l'hem de traduir al castellà. Per tant, es dona en un cas concret, en uns censors que es cartegen els uns amb els altres, aquesta línia de dir, ens interessa construir una literatura potent perquè no la tenim, i aleshores ens cal traduir tot el que puguem. En una estat potser normal, en una civilització normal, o amb una gent més o menys normal, es faria referència, que això és una traducció del català. Però tots sabem com se les donen encara al segle XXI els espanyols, no? Que, en què neguen la realitat, amaguen els fets, amb l'única finalitat de fer-se passar com a tolerants, demòcrates i respectuosos, i bé, tots ho hem vist amb els propis ulls i ho hem pogut sentir amb les pròpies orelles, no? Com es neguen fets evidentíssims i es tergiversen encara al segle XXI. Doncs això no és una innovació, diguem, de la tecnologia de l'estat espanyol modern, sinó que és, diguem, les últimes cuetejades d'una manera de fer política, d'una manera d'escriure la història, d'una manera de manar.
Creu que a dia d'avui encara seria possible que aquesta traducció sistemàtica o que no es cités que l'obra ha estat primer escrita en català?
No, avui, pel que jo conec i porto molts anys convivint, hi ha una mena, sí, que hi ha una certa censura o autocensura, una censura, diguem, perquè vols quedar bé amb el discurs oficial, amb el discurs acadèmic, amb el discurs dels partits imperants, si convé, no? Però no hi ha, no s'ha donat aquesta censura sistemàtica al segle XX. Jo no la conec i no crec que hi hagi ningú que pugui dir que existia. Podré, en un cas, una persona que té unes certes represàlies pot signar amb un pseudònim, això és veritat, no? O, per exemple, jo també això ho he conegut, llibres publicats a Catalunya durant el franquisme deien que eren publicats a París, no? Per exemple, per salvar doncs les represàlies de la censura, però aquests mateixos llibres després no han estat atribuïts a autors castellans i traduïts en llengua castellana. Això jo diria que s'acaba amb el decret de Nova Planta, on ja no cal dissimular res, perquè aleshores tothom ja imposa el castellà de forma oficial, ja no oficiosa com abans, sinó oficial, amb tota una regulació de lleis a les escoles, a les institucions, als jutjats, pam, pam, pam. Aleshores, aquesta bateria de prohibicions de la llengua catalana ja fa que tot el tema oficial ja surt en castellà. Per tant, no cal traduir res perquè ja surt de forma oficial. En canvi, al segle XV, XVI i XVII, en què el castellà era pràcticament desconegut a Catalunya, pràcticament parlat i pràcticament no escrit, aleshores calia implantar una sèrie de mesures perquè semblés normal que el castellà era la llengua de cultura, la llengua de civilització, quan això no era així, perquè tothom sap que al segle XVI tothom parlava en català, els nobles, els prínceps, els reis i els papes, per exemple, que a Castella no hi ha hagut mai més papes, els papes s'escrivien, parlaven, tota la correspondència oficial i tota la literatura de la cúria papal dels papes Borges en català. Per tant, no hi havia, i estem parlant del 1490, quan governen els Borja, el 93 fins al 1501 o 1502, eh? O sigui, en el mateix moment que el català desapareix com a llengua oficial a la península ibèrica, a Roma és la llengua de la cúria pontifícia i ningú se n'avergonyeix d'utilitzar-la. Per tant, aquí passa alguna cosa. Què passa que si ets a la península ibèrica les obres surten en castellà i si ets a Roma tot es pot escriure en català? Doncs passa que hi ha una coacció, hi ha una pressió, hi ha una persecució de la llengua. Això és el que explico.
Doncs qui vulgui saber més sobre aquesta traducció sistemàtica d'obres literàries del català al castellà està convidat aquesta tarda, 7:45, a la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell. Jordi Bilbeny, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per fer-ho arribar a tothom.